I aquí arriba a l'Esport al Punt, en Jordi Túrria, i m'hi jugo un pèsol que parleu del Barça-Madrid.
Ara estàvem parlant a la redacció d'Esports. Quin partit creus que és més important, el Barça-Madrid o el Mallorca-Espanyol?
Això ho heu de saber vosaltres, que sou els entesos.
L'Esport al Punt.
Falten 8 jornades pel final de la Lliga. El Barça, que és el líder, supera d'11 punts al Madrid, que és el segon a la classificació. Una situació que deixa clar que el partit de demà al Camp Nou no és decisiu, ja que els blaugrana, per cedir el liderat a més d'aquest partit, n'haurien de perdre 3 més i caldria que el Madrid els guanyés tots. Jordi Borda, bona tarda.
Bona tarda.
Probablement Frank Rijkaard també ha analitzat aquests números i per això trasllada la importància o la pressió del partit de demà cap a Madrid.
Sí, amb sobrietat, amb elegància, però amb habilitat, Frank Rijkaard ha fet servir aquestes dades per traslladar la pressió a Madrid pensant en el partit de demà. Tal com ho veu l'entrenador del Barça, per l'equip blaugrana és un partit més que ha de confirmar la bona línia seguida durant tota la temporada, però pel Madrid és gairebé imprescindible fer un bon paper i guanyar els 3 punts contra l'etern rival.
Jo creo seguramente que van a tener la intención para jugar un gran partido contra nosotros y por eso quizá por lo que se refiere a lo que ha dicho el señor allí, que no es el partido del siglo, pero quizás sí, porque creo que para el Madrid el partido es muy importante para dejar una buena imagen y lo que queremos nosotros es seguir nuestro camino, entonces confirmar que tenemos una buena plantilla.
Tal com és habitual, en Rijkaard no ha donat ni una sola pista sobre la configuració de la defensa titular contra el Madrid. Torna Puyol i ocuparà el seu lloc a l'eix de la defensa i la incògnita és saber si el seu acompanyant serà Oleguer, Mota o Rodri. Aquesta setmana, Rijkaard ha provat amb Mota a l'eix i Oleguer lateral dret, però l'holandès ja ens té acostumats a les sorpreses d'última hora. No es vol fixar com a referència al bon nivell de joc de l'equip al partit de la primera volta al Santiago Bernabéu. Això sí, avisa que és un error pensar que serà fàcil derrotar l'equip de López Caro.
Hay mucha gente que dice que es fácil o será fácil o el Barça tiene más puntos actual en la lista de clasificación. Y yo creo que este es un error, porque el derbi siempre es un partido particular y todo empieza con la mentalidad y el espíritu del equipo y ojalá que podamos transmitir todo lo que queremos.
No el preocupen els problemes de cara a la porteria que el Barça ha demostrat tenir els últims dos partits que han acabat amb empat a 0 contra el Màlaga i el Benfica. Confia que els gols arribaran perquè l'equip crea ocasions de gol i els engranatges funcionen i no vol ni sentir a parlar que els seus jugadors pensin més en el Benfica que en el Madrid.
Entonces no creo que en general, quizá hay que hay excepciones, pero en general no es posible entrar en un partido en pensar a otro porque este es el que tiene dentro un deportista de naturaleza, ¿no? De natura que quiera confirmarse o quiera demostrar. Esto vale para todos los deportistas. Entonces, yo no lo veo así.
Silvinho amb sobrecàrrega a les dues cames es baixa a la llista de convocats. El seu lloc l'ocupa Puyol.
Un minut i seran 3:45 de la tarda. Això és l'Esport al Punt. Ja sabem l'última hora del Barça. Ara ens fixarem en la del Madrid, on Guti no tindrà cap problema per jugar. I sembla que finalment, i en contra del que s'ha dit els últims dies, també podria jugar el capità de l'equip. Raúl, que avui ha elogiat el Barça en general, i Ronaldinho en particular, confia a ser a l'11 inicial. Catalunya Ràdio Madrid, Toni Regal, bona tarda.
Bona tarda. Raúl té moltes opcions de jugar demà contra el Barça al Camp Nou, després d'haver estat suplent al partit que el Madrid va disputar la setmana passada contra el Deportivo. Raúl podria tornar a l'11 titular deixant el brasiler Robinho a la banqueta. Raúl ha dit avui que s'ha entrenat a bon nivell durant tota la setmana i que es veu en condicions de jugar.
Yo me veo bien, yo estoy entrenando como todo el grupo a un nivel muy alto y lo que puedo decir que la semana el nivel de entrenamiento ha sido muy bueno, ¿no? La victoria contra el Deportivo pues ha dado muchísima confianza y ahora mismo todos estamos preparados para jugar y todos tenemos que ayudar, ¿no?
Després d'admetre que disfruta veient jugar Ronaldinho, el capità del Madrid ha admès que el Barça durant les últimes temporades està mostrant una clara superioritat sobre el Madrid.
Años luz, ¿no? Yo creo que ahora mismo el Barcelona en las últimas temporadas ha sido un equipo mucho más regular, mucho más equilibrado, mucho más sólido, más competitivo, y que nosotros hemos sido mucho más irregulares, ¿no? Entonces está claro que a su nivel no estamos, ¿no? Pero bueno, que haya años luz, yo creo que también es una exageración, y bueno, lo que tenemos que intentar es ser más regulares, intentar buscar ese equilibrio y bueno, intentar hacer disfrutar y estar ahí en la pelea por el título, ¿no?
Guti s'ha entrenat avui amb normalitat, l'han inclòs a la convocatòria i podria ser titular demà. A la convocatòria que ha facilitat López Caro destaquen el retorn de l'uruguaià Pablo García i les absències d'Ivan Elguera per motius tècnics i de Woodgate, en aquest cas per lesió. Toni Rigal, Catalunya Ràdio, Valdebebas.
L'àrbitre d'aquest partit serà l'andalús Medina Cantalejo, que de ben segur ja deu tenir els bitllets per viatjar fins a Barcelona, tot i que, Francesc Garriga, bona tarda.
Bona tarda.
Oficialment, la vaga de col·legiats sembla que encara no està desconvocada.
Oficialment no està desconvocada, però ja podem anunciar que no hi haurà vaga d'àrbitres. Hem parlat fa uns instants amb un àrbitre de primera divisió i ens confirma que els àrbitres no han cobrat encara el que se'ls deu, però que desconvoquen la vaga. No han cobrat, segons ens explicava aquest col·legiat, perquè no hi havia temps de fer les transferències bancàries avui divendres i, per tant, tenen la certesa de que el procés ja està en marxa perquè puguin cobrar, cobraran en els propers dies i que, per tant, volen que hi hagi futbol i, en uns moments de seguida, diguem, la Federació Espanyola comunicarà que no hi ha vaga.
Serà apassionant, espectacular, excitant, diferent, fantàstic, brillant, calent. Serà així, i per això s'ha d'escoltar la transmissió d'Empullà.
Futbol a Catalunya Ràdio. Aquest dissabte viu el Barça Madrid amb nosaltres. Ho sabràs tot amb Joaquim Maria Pujal i l'equip de Futbol a Catalunya Ràdio. L'anàlisi de Ricard Torquemada, les entrevistes de Ruth Vilà, el servei d'atenció a l'oient de Colla Ballester, amb Josep Maria Batllori al centre de dades i Carles Domènech a la sala d'imatges.
Futbol a Catalunya Ràdio és una exclusiva de Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona. La Caixa dona suport a l'esport.
Ep, Marcelí, que vindràs a veure el Barça-Madrid?
Impossible, tinc entrades VIP per anar al Camp Nou.
Caram, el Marcelinho. Doncs ja vindràs després a fer un cafè.
I tant, però quan torni de Basilea.
A Basilea? Tu no te'n vas d'aquí sense explicar-me què passa.
No, ara no puc, que tinc una visita guiant al Camp Nou. I amb una mica de sort encara me n'aniré al Japó i tot.
Ara Visa Barça t'ofereix les millors experiències blaugrana perquè puguis viure el Barça com cap culer no ho ha fet. Si encara no tens la targeta Visa Barça, demana-la a la Caixa o connecta't a busquemtitulars.com. I recorda que busquem titulars per jugar al Camp Nou.
Parlem ara de l'Espanyol, que no disputa aquest cap de setmana un partit tan apassionant com el del Barça, però probablement més important que el de l'equip blaugrana. L'Espanyol juga a Mallorca davant un equip que també lluita per fugir de la zona de descens. David Clopés, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Raúl Tamudo finalment viatjarà a Palma, De la Peña es dubta, i sorprenentment Miguel Ángel Lotín ha decidit deixar a casa Mauricio Pochettino.
I Pochettino no té cap problema físic, és a dir, que la seva baixa és estrictament per decisió tècnica. El central argentí ha tingut minuts mentre Lotín ha utilitzat un sistema amb tres centrals. Des del partit a Sant Mamés, però, l'equip ha recuperat el 4-2-3-1 i Lotina ha confiat en Lopo i Jarque com a centrals. A més, avui ha tornat a la convocatòria Moisés Hurtado, que s'ha estat un mes i mig de baixa. Moisés és una alternativa a l'eix de la defensa amb qui Lotina confia. A la convocatòria, per viatjar demà a Palma, hi ha 19 jugadors, són Baixa, Pochettino i Posse. Moisés és l'única novetat. A la llista també hi són Tamudo i De la Peña. El davanter jugarà sense problemes, tot i el cop que va rebre ahir a l'entrenament, i De la Peña, en canvi, continua sent dubte per uns problemes al gluti. Demà al matí farà una prova i els metges decidiran si viatja. Els jugadors saben que ha arribat l'hora de reaccionar. Davant un rival directe com el Mallorca, l'argentí Sabaleta diu que només valen els 3 punts.
Yo creo que en este momento sirve, en este partido sirve la victoria, sumar los 3 puntos, que el Mallorca trate de no sumar. Si bien el empate ellos no sumarían, pero si ganarían los de abajo, creo que no dejarían una situación complicada todavía, entonces yo creo que lo único que sirve son los 3 puntos.
El Mallorca té 31 punts, un menys que l'Espanyol, i té el descens a 3 punts. Amb Gregorio Manzano, l'equip balear ha reaccionat i ha sortit del descens. El migcampista de l'Espanyol, Ito, diu que aquest Mallorca no és el mateix de l'inici de temporada.
Con Manzano lleva una serie de resultados muy positivos y bueno, y que el equipo tiene otro aire, ¿no? Ha coincidido con el cambio de entrenador y bueno, y han cogido un aire positivo que a la postre le ha dado resultados, ¿no? Y entonces ya te digo que tenemos que ir con toda la atención del mundo, con ganas para no despistarnos en ningún momento y a partir d'ahí intentar aprovechar las ocasiones que seguro que vamos a tener.
Demà al matí l'Espanyol farà a Montjuïc l'últim entrenament i al migdia marxarà cap a Palma. L'Otín estarà molt pendent de la penya per saber si pot comptar o no amb el Càntabre per aquest decisiu partit.
9 minuts i seran les 3 de la tarda. Ahir us dèiem que el Barça de bàsquet tenia una mena d'entrenament de luxe al Palau davant l'Unicaja. Avui hem de dir que aquest entrenament li ha pogut sortir una mica car. Joan Carles Navarro no va poder acabar el partit, es va lesionar el turmell esquerre i això ha passat just abans del duel que tindrà el Barça amb el Madrid amb la classificació per a la Final Four de l'Eurolliga en joc. Jordi Puig de Llívol, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Jordi Puig de Llívol és el metge de la secció de bàsquet i em sembla que aquest matí, fins fa només una estona, heu estat examinant exactament a Joan Carles Navarro.
Sí, efectivament. Ara, sortint de l'hospital de Cepeda de Sant Cugat, li han fet una ressonància perquè ell, després de l'entorsis que va patir, ell manifestava uns símptomes que no eren els típics d'un esguinç de turmell clàssic, no? I més ell, que ja n'ha tingut diversos amb aquest turmell. Una vegada fetes les proves, es descarta que hi hagi cap lesió més important que l'esguinç, i bé, si ell segueix el curs esperat, esperem poder-lo recuperar de cara a dimarts.
Sí, perquè, Carles Vila, bona tarda.
Bona tarda.
Tenim ja oficialment els dies i hores dels partits d'aquest duel contra el Real Madrid de quarts de final de l'Eurolliga.
Sí, així és. Dimarts es jugarà el primer partit del play-off de quarts de final al Palau Blaugrana, dijous el segon al Madrid. El possible tercer partit del play-off es jugarà finalment dijous, dia 13 d'abril. Tots aquests enfrontaments començaran a 8:45 del vespre.
Jordi, ens deies que pel partit de dimarts no ho assegureu, però podria jugar.
Sí, jo penso que si l'evolució amb el tractament intensiu que li aplicarem, i sobretot ell, que ja ha sortit dient que ell hi vol ser-hi, jo penso que aquí serà. I ell és un jugador que ja tenim experiència amb altres lesions, inclús molt més greus, i sabem que a l'hora de la veritat ell és el primer que se sacrifica.
És a dir, que baixa segura seria només pel partit de la Lliga ACB d'aquest cap de setmana.
Sí, jo penso que aquest diumenge ell no estarà i jo penso que hem de pensar de cara a dimarts a poder-lo tenir amb les màximes condicions.
Partit contra la Tosa d'Alacant, recordem. Gianluca Vasile.
Bé, el Gianluca està evolucionant molt bé. Segueix sent el pronòstic de poder tornar també dimarts i tenir-lo en condicions. De fet, anem dia a dia. La veritat és que l'entrenament d'aquest dematí ha sigut molt positiu. Ara de tarda introduirem nous moviments, aviam com respon. I bé, anirem controlant-lo. Diumenge jo crec que és una mica just poder pensar per tenir-lo. I jo penso que el més adequat seria intentar recuperar-lo tal com estem anant ara de cara a dimarts i poder tenir tot l'equip complet dimarts de cara a aquest important partit.
Doncs Jordi Puig de Llívol, moltes gràcies i bona tarda.
A vosaltres, bona tarda.
Recordem que els altres duels que determinaran els equips que aniran a Praga a disputar la Final Four són Panathinaikos Tau, CSKA de Moscou, Efes Pilsen i Maccabi Olympiakos. Han quedat eliminats tots els equips de l'antiga Iugoslàvia i també els italians. Catalunya
Ràdio. Conscients que la salut i els hàbits de vida ens preocupen, Centre Mèdic Tecnon vol oferir resposta a tots aquells dubtes que tenim i no sabem a qui preguntar. Centre Mèdic Tecnon posa a la vostra disposició el seu servei d'atenció al client 93 290 62 62 des d'on procurarem ajudar-vos a trobar la millor solució possible. Per més informació sobre els especialistes del centre, visiteu la nostra pàgina web www.tecnon.es. Centre Mèdic Tecnon, algú en qui confia.
Dos són companyia i tres són multitud? Apa aquí! Serà millor tres que dos. I més si te n'emportes tres i en pagues només dos, com en el 3x2 d'Hipercor.
Tonyina Clara Albo, pack de 3 llaunes, 2 amb 75 euros. Emporta-te'n 3 i paguen només 2. El pack et sortirà a 1 amb 83 euros.
Ara 3x2 a Hipercor en una gran selecció d'articles.
A Barcelona, Cornellà i Girona.
Més coses. Demà, a primera hora del matí, hora d'aquí, comença el Japó a Fukuoka, el campionat del món de cross. Entre els participants hi ha els catalans Josep Lluís Blanco, Rosa Morató, Judit Pla i Carles Castillejo. Uns atletes que tindran molt difícil trencar el domini africà en aquesta competició, en especial el de l'etíop Kenesisa Bekele, que ha guanyat els últims 4 anys. Tomàs Llebre ha contactat amb Fukuoka.
Els 22 atletes que la Federació Espanyola d'Atletisme ha portat a Fukuoka tenen assumit que estan molt lluny del nivell actual de molts dels atletes africans que tindran aquest cap de setmana com a rivals. I d'aquí ve que l'actual campió d'Espanya de la modalitat de cross curt, l'atleta lliuretenc del grup excursionista i esportiu gironí Josep Lluís Blanco, ens hagi definit aquests objectius personals.
acabem l'etapa d'electroscurt amb la meva sisena participació consecutiva i aquest any, sens dubte, serà l'any que millor he preparat. Van 6 atletes per cada país, amb la qual cosa, bueno, tindrem un nivell molt alt de 6 keniatas, 6 etíops, 6 eritreus, 6 de Qatar. Però bueno, jo crec que hem fet una molt bona planificació i entrar entre els 20-25 primers jo crec que seria l'objectiu.
Josep Lluís Blanco correrà la prova de cross curt, modalitat que es disputarà per última vegada en un campionat mundial i que es correrà demà a partir d'un quart i mig de 8 del matí hora d'aquí. Pel que fa als altres 3 atletes catalans de la selecció espanyola, podem apuntar que les dues del Barça, la de Navarcles, Rosa Morató, de Barcelona, Judit Pla, seran a la cursa femenina de cross llarg també demà, però a partir de les 8 del matí. Finalment, l'atleta de Rubí de l'equip Adidas Carles Castillejo serà a la cursa de cross llarg masculí diumenge també a les 8 del matí hora d'aquí. Amb aquestes perspectives.
Aquest és el meu tercer mundial seguit. Vaig debutar fa 2 anys a Brussel·les. Aquest és potser el més especial, perquè vaig estar tot el mes de gener lesionat amb una fissura d'estrès a la tíbia. M'he recuperat, com es va quedar demostrat l'altre dia al Campionat d'Espanya. Físicament estic pràcticament al 100%. Aquesta setmana tinc alguna molèstia a la zona on vaig estar lesionat, però que no m'ha d'afectar per res a la competició de diumenge. I m'agradaria quedar sobre el 20.
I avui l'Esport al Punt ha fet una visita al Velòdrom de Barcelona. Víctor Monreal, en aquest tomb en un dels escenaris olímpics, s'ha trobat amb un bon nombre de medallistes olímpics i mundialistes que enllesteixen precisament la preparació per al Mundial.
La selecció espanyola de ciclisme en pista s'està preparant per a la prova, que es disputarà a partir del dia 13 d'abril a Bordeus. Llaneres, Escobar, Gálvez, Escuredo i companyia s'entrenen aquests dies al Velòdrom d'Horta de Barcelona. La setmana que ve se sabrà quins ciclistes participaran al Mundial i l'elecció no serà fàcil. El seleccionador de fons, Didac Navarro, té molts noms per escollir.
Tenim un Sergi Pletòric, i tenim que és el pilar fort de l'equip, i jo el veig molt, molt, molt bé. I després en les altres proves, com puntuació que està Joan, que és un valor segur, i en l'americana també tenim a Isaac, que farà parella amb ell, amb Joan. Veig en fons molt bones expectatives.
Tot i el bon nivell de l'equip espanyol, el velocista Josep Antoni Escuredo creu que aquesta competència pot ser un inconvenient de cara al Mundial.
Hi ha moltes proves que encara s'han de jugar a les places, i inclús amb les proves meves de velocitat també. I bueno, això a vegades això és bo i és dolent. És bo per una part perquè hi ha més competència i la gent intenta apretar més, no? Però tampoc és gaire bo. Per l'altre costat no és bo tampoc, en el sentit de que abans d'un Mundial no pots estar anant a tope perquè després arriba el dia de la competició i no estàs tan bé. No?
Joan Llaneres ja és un clàssic dels podis del ciclisme en pista. Pel mallorquí, l'equip continua sent un dels favorits per repetir els triomfs d'anys anteriors.
La puntuació de l'americana sé que arriba seran, si fa no fa, els d'altres anys, no? I bueno, espero que sigui com els últims anys, que tinguem opcions d'estar davant, no? Jo crec que sortirem entre els favorits i bé, no descarto poder pujar, o sigui, l'opció és pujar al podi.
Tot i les opcions dels ciclistes espanyols, el català Carles Torrent, que participarà en les proves de persecució, té clar quins són els rivals forts de la competició.
Bueno, els rivals, com sempre, seran Austràlia, que crec que serà la vencedora, i Anglaterra, no? Després estarem nosaltres en un tercer plànol, juntament, doncs, per exemple, l'any passat els holandesos van estar molt bé al Mundial, i bueno, sempre pot sortir alguna selecció, doncs els temps estan molt, són molt semblants entre tots, i d'arribar bé o i de tenir una mica de sort és el que varia el resultat final.
Som ja a l'últim minut del programa. Hem dedicat al britànic Anthony Davidson. Ha fet el millor temps el primer dia d'entrenaments lliures al Gran Premi d'Austràlia de Fórmula 1. Després han quedat Alex Burs i Robert Kubica, tots pilots provadors. Pel que fa als pilots que sí participaran a la cursa de diumenge, el més ràpid ha estat Jason Button, seguit de Fernando Alonso i Michael Schumacher. David Ferrer, d'altra banda, ha derrotat aquesta matinada Andy Roddick en 3 sets i s'ha classificat per a les semifinals del torneig de tennis de Miami. Jugarà aquesta semifinal contra Roger Federer. Fins aquí l'Esport al Punt. Adéu-siau.